Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida, amb molt de gust com sempre, com cada dia, a les 12 i 20 fins a la 1, de dilluns a divendres, i mira, anava a dir que ben retrobat l'hivern, bueno, és que l'hivern no ha marxat. Sí que és veritat que la setmana passada, amb aquesta pujada de temperatures i estalviant-nos la boira, doncs, vam viure un moment d'aquells de... Mira, ja s'ha acabat tot plegat. I clar, aquest matí, doncs, teníem una boira baixa, baixa. Ens va avisar l'Armando i ens va dir, escolta, que si plou i es manté la humitat al terra, doncs tornaran les boires. Doncs bé, aquest matí han tornat. Ens hem quedat a una mínima avui de 2,9 graus i de moment estem a 7 graus i mig. Una mica més, ja fregant els 8 graus. Per què? Perquè ara sí, s'està trencant la boira, però aquest matí t'asseguro que havia 100 metres de visibilitat. O sigui, havia boira molt, molt, molt baixa. S'ha trencat la boira, començarem a veure el sol. I això què farà? Doncs que les temperatures pugin força ràpid. Ens ho va avisar també l'Armando, demà tornarem a parlar amb ell, però va dir, escolta, si no hi ha boira... Ull, que podem tenir temperatures altes, força altes. Si hi ha boira, doncs ens quedarem amb temperatures més contingudes. Bé, fregant ja els 8 graus, que és el que ens espera per demà i per la resta del dia. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Avui a la província de Lleida, jornada estable. Tenim cels poc ennuvolats en general, excepte el Pirineu, on predominen els intervals de núvols. Les temperatures diurnes avui pugen a la depressió central i es mantenen sense canvis o baixen lleugerament a la resta. Podrem arribar a màximes de 19 graus a Lleida, 18 a la Seu d'Urgell, 17 a Balaguer i Tàrrega i 13 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts esperam intervals de núvols amb boires i boirines matinals i també a darreres hores. Les temperatures diurnes, per altra banda, continuaran amb poques variacions. Es preveuen màximes de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer i la Seu d'Urgell, 17 a Tàrrega i 14 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Mira, per exemple, la Pobla de Cérvoles tenen 14 graus hores d'ara, pràcticament a 1:15. I això és perquè, escolta, marxa, no tenim el tema de boira, i hasta el Segrià estàvem coberts de boira aquest matí, però a la que vagi marxant, doncs la temperatura anirà pujant. Són les 12:23 minuts, per cert, un cap de setmana, bueno, ja des de divendres, que va començar moguda la història del futbol a la ciutat de Lleida. És una història que s'està embolicant cada vegada més, i que quan, ho dic ja per experiències o per d'altres experiències, que et van comentant d'altres ciutats, perquè ens pensem que som el centre del món i no ho som, no ho som. Això ha passat a d'altres llocs i t'expliquen històries, t'expliquen l'experiència i acaba malament per tothom, i acaba malament per tothom. El que no acabo d'entendre és el paper de l'Ajuntament de Lleida amb tot plegat. Ara en parlarem, després, a la radiografia. El que no acabo d'entendre és el paper de l'Ajuntament de Lleida. És a dir, no hi ha feina a la ciutat per fer. Som una ciutat que té molta feina per fer, moltíssima. Ens hem de perdre recursos, temps i energia amb tema de futbol. Vaja, jo crec que... A mi m'agrada molt el futbol, però que hi ha molta feina a Lleida. És que si fóssim la ciutat perfecta et diria, vale, mira, com que estem avorrits anem a discutir i a fer-nos la vida impossible d'uns als altres amb el tema del futbol. Però si és que Lleida té molta feina, moltíssima. Per tant, no entenc el paper de l'Ajuntament perdent un segon de feina, d'esforços i sobretot proposant una història que ens suposarà doncs prop de 400.000 euros a l'any. Si hem hagut de demanar un crèdit... O es demanarà un crèdit per mantenir els camps que ja existeixen. Doncs, escolta, anem a sumar-hi diners. No entenc res, no entenc res. En fi, va, que en parlem d'aquí uns minuts a la radiografia. Abans, els advocats. Avui, tema laboral.
Sí. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
I ara els consells legals que ja saps que ens arriben al principi de setmana, els dilluns, des de Q2 Consultors, que els trobes a internet, q2consultors.com, que a més tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. Estan al passeig de ronda número 57, però després tenen aquell número de telèfon que és molt fàcil de recordar, però que a més jo crec que és una eina bàsica per fer aquest primer contacte, per explicar la teva situació i el que necessites, i que ells, de manera totalment personalitzada, t'assignaran una persona ja que entengui sobre el teu tema i et donaran una solució a mida, personalitzada, el que tu necessites, que al final la gent, quan tenim un problema, és el que volem. Escolta'm i entén-me i dona'm una solució a la meva problemàtica. Mira, avui no està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, sinó que torna a estar amb nosaltres la Mireia Planes. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Mireia Planes, ja sabeu que és diplomada en gestió i administració pública, llicenciada en Ciències del Treball, i que porta tot el departament de tema laboral a Q2 Consultors. I cada vegada que parlem amb ella és que hi ha hagut algun canvi, francament. És que ja fa dies que ho estem escoltant, però anem a posar el que es diu vulgarment els punts sobre les is. És a dir, de tot el que escoltem, anem a saber amb la Mireia què ja ha aprovat, què es diu, però encara no està aprovat, i què suposarà. Avui parlarem del tema del salari mínim, de la redacció de jornada laboral, del dret de la desconnexió digital i del registre horari. Que de tot això, Mireia, van sortint notícies, però al final la gent ens perdem de, escolta, això està aprovat o no està aprovat, o ja ho he de fer a la meva empresa, no? Perquè suposo que això deu ser una consulta habitual que tens durant les setmanes.
Sí. Com que els mitjans de comunicació en parla molt perquè és novetat tot, doncs cada dia hi ha una o dues trucades a preguntar, doncs, escolta, això del registre horari, com ho tinc que fer, si ja entra en vigor, si no? Clar. I sobretot també el tema del salari mínim amb el tema de l'IRPF i tot el rebombori una mica que hi ha hagut.
Clar. Salari mínim, Mireia, això està aprovat ja finalment després de la història de les votacions i de la història política?
Sí, es va aprovar el dia 11 i publicat el 12 de febrer, vull dir, aquesta setmana, dimecres. Està ja perquè entri en vigor amb efecte retroactiu del gener, vol dir que tots els treballadors han de cobrar anualment mínim 16.576 euros. Sí. Que vol dir que si alguna persona cobra les pagues prorratejades, cobraria 1.381,33 bruts, i si algú cobra sense pagues, és a dir, que les pagues les cobra després, 1.184. Això brut. Clar, d'aquí has de treure la cotització a càrrec del treballador, i la novetat és que has de treure també la tributació de l'IRPF, que per primera vegada el salari mínim a data d'avui tributa amb IRPF. Això és així perquè, clar, com que la llei tributària cada any el Consell de Ministres i el Govern treuen la normativa amb l'IRPF, que és allò típic, doncs ara d'allò, els que cobren menys de 20.000 tenen una bonificació de no sé què i tot el que sentim, doncs què ha passat? Que com que el salari mínim es va aprovar fa no res i la llei de la tributació sempre és a final d'any, no teníem previst de que quan s'apugés el salari mínim aquell import ja entraria en tributació.
Val.
Clar, aquí ha hagut una mica de... Bueno, estan una mica així com enfrontats perquè, clar, diuen que el salari mínim, realment la gent sí que estan dient que han pujat 50 euros en general al mes, però la butxaca tampoc no s'ho notarà. Ja,
clar.
Clar, no seran 50 euros nets, perquè això, si tributa i cotitza, pues clar, es quedaran amb menys diners. I ara suposo pues, que no sé si al final arribaran a un acord i llavors diran que aquesta part és exempta. Però de moment, a data d'avui, 17 de febrer, no tributa impostos.
Bueno. Val, això ja el que us deia al principi, i que vols saber exactament a tu com et quedarà, parla amb dos consultors i ells et demanaran quatre papers i t'ho diran, perquè com bé veieu, aquí ja depèn de com cotitzes, dels ingressos, de tot plegat, a veure què et quedarà tu, perquè l'anunci és molt bonic. Pugem el salari mínim interprofessional. Ja, però escolti, a mi hi ha la butxaca net quan em quedarà, que al final és el que vol saber la gent. Doncs això a Q2 t'ho explicaran, perquè cada persona és un món, això està clar. Claríssim. Molt bé, sí. Entès això, Mireia, reducció de jornada laboral, perquè això donava la impressió que això ja estava aprovat, que hi ha, però a hores d'ara no està ni rectificat ni és definitiu encara.
No, clar, em penso que són quasi a la vora dos anys clar. Parlant d'aquest tema. El que sí que s'ha aprovat és en el Consell de Ministres de fa no res, a principis de febrer, em penso, el que és l'avantprojecte que portàvem al Congrés dels Diputats i, clar, ha de passar pel Congrés dels Diputats. Ja hi ha grups parlamentaris que han dit que no estan d'acord tal com està redactat. Veurem si s'aprova o no.
Val.
La idea, pel que diuen, és que l'agost pogués estar ja aprovat. Però veurem, perquè com que tot això de la política està lent, sempre no ho sabem. Recordem que era reduir la jornada de 40 hores actuals a 37,5, sense retall salarial. Per tant, la gent treballarà 2 hores i mitja en menys a la setmana i cobrarà el mateix sou.
Ja. Això, pel treballador, és acabar de fer números de la seva jornada laboral amb la seva empresa, però a nivell de l'empresa suposo que és un, si s'acaba aprovant, serà un repte important, no?
Sí, sobretot és el que diem sempre, aquí a Catalunya, que són petites i mitjanes empreses, clar. La repercussió econòmica pot ser alta, perquè hi ha feines que potser sí que si els treballadors fan 2 hores i mitja menys, doncs quedaran per fer i es podrà fer l'endemà, però hi ha empreses que no, que necessiten sobretot la gent que va a torns, empreses d'aquestes que fan horaris de torns, uns de 6 a 2, els altres de 2 a 10. Clar, tota aquesta gent va molt encaixada, és mitja hora clar. Menys cada dia, o agrupar-ho tot i a la setmana, doncs, per exemple, si vens a la tarda, un despatx ho té fàcil, tanca i ja ho queda bé. No és tan fàcil, i si han de substituir i han de contractar més gent, les empreses tindran més cost econòmic per tindre la feina que a data d'ara te la fan 4 persones, igual te caldrà 4,5, contractar algú mitja jornada o 10 hores a la setmana, bueno, clar, depèn de cada plantilla, això s'haurà de mirar.
Hi haurà un paquet de mesures durant els primers mesos o anys que donguin recolzament a nivell de les empreses per portar a terme aquesta reducció de jornada o no hi ha previst res d'això?
Estava previst, veurem si s'aprova. En principi havien dit que les empreses que el fet d'implementar això els signifiqui que han de contractar amb alguna persona, deien que aquella persona la Seguretat Social la tindria bonificada. Veurem. Veurem, perquè, clar, tot això, com que té que passar pel Congrés, veurem finalment de lo que volen a lo que realment s'aprova.
Clar, de tot això, si vols, acabem derivant cap al tema de del dret a la desconnexió digital. Això no vol dir, no és res més si jo treballo, no sé, quan tu, que, això és simplement que quan tu acabes la jornada laboral no et puguin enviar missatges per WhatsApp, per Telegram, per on sigui, fora del teu horari laboral, que tinguin a veure amb la teva feina. És això, eh?
Sí, correcte. Aquesta llei ja està aprovada, la de desconnexió digital, però no està gaire aplicada. I llavors, com que la inspecció de treball ja ho està demanant i es troben que no és així, que la majoria d'empreses, el WhatsApp és un mitjà que sempre diem és molt ràpid de comunicació, sí. I és tan fàcil com, escolta, doncs envia a les 8 de la nit. Recorda que demà a primera hora no hi seré el despatx o te n'has d'anar a tal obra. Tot això està prohibit. I llavors, doncs, sembla ser que com que la gent no ho respecta, doncs ara es ficaran més forts de que no es podrà obligar a ningú a contestar emails o trucades, o sigui, no podràs ni trucar al jefe, al treballador, ni podràs ser acomiadat pel fet de no haver-ho contestat.
Ah.
És a dir, que no et puguin obrir un expedient disciplinari perquè jo et vaig enviar un correu a les 8 de la nit i tu no me'l vas contestar. Doncs això no seria nul, aquest acomiadament, basant-se amb aquesta llei del dret de desconnexió digital.
Clar. Molt bé, i després el tema del registre horari.
Sí,
clar, jo això no he entès No entenc la finalitat d'aquesta llei, és a dir, entenc que la mateixa empresa pot habilitar els mecanismes que cregui oportú per saber si els seus treballadors fan el seu horari, això ho trobo normal. Ara que vingui imposat a nivell d'estat, jo t'ho dic, vull dir, nosaltres ens ho han implantat perquè s'ha de seguir la llei, és un mal de cap, jo no tinc l'hàbit d'estar, el que dèiem, de fitxar. Així és que jo la meitat de dies marxo i no apreto el botonet de que marxo. I clar,
doncs sancionen a les empreses que no porten el control, perquè clar, el responsable és l'empresari.
Ja.
I quan hi ha una inspecció demanen les fitxades, i si veuen gent que es passa d'hores i és perquè no s'han recordat que ha sortit un moment mitja hora a fer un cafè o el que sigui i passa gent, jo t'has de fer 8, per exemple, i em fas 8:30, però és que resulta que t'has anat a fer el bocata o has anat a l'empresa, aquesta mitja hora li poden dir que t'ha de pagar com a hora extra i cotitzar-la i abonar-te-la. Sí, sí. Clar, aquí el que volen fer és que com que quan va sortir la normativa el 19 del registre horari no deien exactament quin mètode s'havia de seguir, servia qualsevol mitjà de prova de registre. I continua havent molta gent que es fan uns excels, saps el que vull dir?
Sí,
que,
sí, fins ara
programes,
sí.
Sí, programes que es poden manipular, llavors en teoria el que volen fer és que hi hagi per tothom digital, que no es pugui manipular. I pel que diuen, que jo no sé com ho muntaran, és que arribarà a temps real a la inspecció de treball. Mm-hmm. Per tant, si és així, ha d'haver un software per tothom igual. No serà cadascú una empresa diferent.
Yeah.
El que no sabem si serà una distribució gratuïta, si la cobraran,
yeah,
com es farà. Però representa que quan tu fitxis a l'entrar, la inspecció de treball, si vol mirar, a veure, Q2, si està la gent o no està la gent, podrien entrar i veure-ho a temps real.
Caram.
Clar, això ho fan de cara, que si hi ha una inspecció i manipules, hòstia, aquest ha fet moltes hores, li trec, aquest no sé, que amb tots els programes informàtics es poden manipular, clar, ells te traurien les fitxades que ells han rebut i dirien, escolti, vostè això ho ha tocat perquè no coincideix el que aquí hem rebut, per això ho fan, per poder controlar les hores extres, perquè diu que n'hi ha moltes i que no es paguen.
Bueno, pues, cada vegada més controlats, de totes maneres. Això està en vigor,
sí, sí,
ja, això? El registre?
Està en vigor l'obligació del registre horari, però tot el registre horari, la reducció i el dret de desconnexió va amb un PAC, amb un avantprojecte de llei, que és el que presentaran al Congrés dels Diputats, va tot junt.
Vale, o sigui que si encara no ho estic fent bé, no passa res encara. O sigui, he d'anar agafant l'hàbit, per entendre'ns.
Has d'anar agafant l'hàbit,
vale.
Ricard, sí.
Però si és que jo quan vinc a treballar tinc el cap a la feina, no? A saber si entro o surto o si m'he de recordar de fitxar o no. Jo ho vull dir una vegada, a mi que m'implantin un xip sota la pell i un lector a la porta i que ho vagi detectant, si no m'entens? Ja no tinc res a amagar.
Sí, sí. No, és però, que bueno, passa molt, molt sovint, eh? Vull dir, és un problema molt general, doncs, perquè ens ho han imposat, els que portem molts anys treballant, doncs, no tenim la costum.
Clar.
I costen recordar-me.
No, bueno, sobretot els que no estem a l'àmbit públic.
Ah, sí, clar.
En fi. Bé, ja ho veieu que són temes que sí, que bueno, ara ens en riem, però que això toca a tots, eh? Perquè estem parlant de tema laboral, a tothom que està treballant, d'una o altra manera li toca. I des de Q2 Consultors, amb la Mireia Planes, ens mantenim sempre al dia. Quan hi ha novetats, la Mireia ens les explica. Vull dir, per tant, si torna a haver alguna novetat, tornarem a parlar amb la Mireia Planes. Mireia, com sempre, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
A Sports.
Cope Lleida.
Estás informado.
Deportes.
Vinga, en 20 minuts ens plantem a la una de la tarda. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Fem una repassada ràpida als resultats del cap de setmana. El Vila-sana, amb hoquei femení, el Vila-sana juga el proper dia 22, no ha jugat aquest cap de setmana, amb hoquei masculí. Ull, perquè tenim derrota de l'Alpicat a la seva visita al Coi, 5-2. I victòria del Lleida Llista 4-2 davant del Sant Just. Aquests resultats combinats amb els de aquesta passada setmana, que a la meitat de la setmana van jugar el Lleida Llista, que va perdre 3-0 a la seva visita a Igualada, i també de la derrota a casa de l'Alpicat davant del Voltregà, fan que hores d'ara la classificació, el Lleida, l'Alpicat, estigui a la 12a posició amb 15 punts, sent el tercer per la cua. I el Lleida Llistes és cinquè amb 28 punts. Queden 8 jornades i, per tant, l'Alpicat doncs, haurà de lluitar partit a partit, que és el que ha fet fins ara, les coses com siguin. En bàsquet femení, qui també s'està començant a complicar la temporada és el Cedis La Seu, amb una nova derrota, en aquest cas davant del Saragossa, 81-65. Dic que s'està complicant la vida perquè és que estem a febrer i ara és quan doncs, comencem a mirar ja el final de temporada. Li queden 9 jornades al Cedis La Seu, que ocupa la penúltima posició, la 15, amb 6 victòries, les mateixes que el 14è, el 13è i el 12è, sí, però pel bàsquet a Feraix, de moment, és penúltim. I amb futbol femení, l'AEM va guanyar a casa 1-0 davant del Càceres, les col·loquen altra vegada en posicions de play-off d'ascens, en cinquena posició i 29 punts. En bàsquet masculí, el Lleida Esportiu empataven novament a casa, 0-0, aquesta vegada davant de l'Olot. És el 13è empat d'aquesta temporada, sí, amb només 3 derrotes, però també amb només 7 victòries. 34 punts, s'allunyen a 3 ja de les posicions de play-off d'ascens, segueixen a 7 del líder, l'Europa, que també va empatar, i segueixen a 7 del descens, que el marca l'Ibiza amb 27 punts. Per tant, podríem dir que segueixen igual, però no. Jo crec que bastant pitjor, perquè per entrar en posicions de play-off d'ascens, hores d'ara, ja has de guanyar partits i han de perdre l'Atlético Baleares, l'Elche, el Sabadell, el València Mestalla i després el Torrent o el Terrassa. Han de perdre tots i tu guanyar partits, si no, no entres. Ara ja, sumar d'un amb un, és massa poc, A tercera federació tenim victòria del Mollerussa, la seva visita al Tona, 0-3, i empat de l'Atlètic Lleida, 0-0, a la seva visita al Reus. L'Atlètic Lleida segueix en posició de play-off d'ascens, cinquès, amb 34 punts, i el Mollerussa doncs, fa una pujada amb 26 punts i es col·loca 13. Amb futbol sala, derrota del futsal Lleida, 10-8 a la seva visita a Castelló, i amb vòlei, nova victòria 3-0 del Balàfia Volley davant del Manresa. Ull amb la propera jornada perquè el Balàfia Volley juga amb el líder el Reus. I nosaltres el que fem és començar la nostra tertúlia. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, no tenim, bueno, no hem tingut jornada de bàsquet masculí. Hi ha hagut la Copa del Rei, que se l'ha endut de l'Unicaja.
Sí, segon títol,
Bastant, davant del Madrid. Bé, davant del Madrid, i bastant bé, mirant els resultats. El
pare Albert va guanyar tots els quarts menys l'últim. Sí. És a dir, és una victòria clara,
Sí, no, i és el tercer títol ja de la temporada.
Sí, bueno, però dos amb el Madrid, sí.
La Supercopa i ara la Copa. Doncs demostrant que el projecte que lidera Iwan Navarro doncs, va en sèrio, no? I aprofitant una temporada en què el Barça i el Madrid no acaben de girar del tot rodó, doncs aquí està Unicaja presentant candidatura a tot. No només presentant candidatura, sinó guanyant. Sí. Són tres títols en sis mesos, eh? I això, poca broma.
També està bé trencar una mica el monopoli futbolístic al bàsquet, eh?
Vale, anem a parlar de... Com que no tenim bàsquet... Bueno,
anem a parlar del conveni, home.
Anem a parlar del tema futbol i de tot el que envolta. I de tot el que envolta, per desgràcia, insisteixo, perquè tampoc som una ciutat que ens obrin recursos, ni afició, ni gent, com per tenir-ho això tan embolicat. Parlem del futbol. Divendres, l'Ajuntament de Lleida es despenja amb una roda de premsa en la que pren la paraula l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, dient que, bueno, davant del que havia sortit dels jutjats, que ells ja tenen preparat un nou conveni per a Lleida, que només és de 4 anys, que no li atorguen l'exclusivitat. Ara ens ho acabaran d'explicar a fons l'Albert i el Sergi, però que no li atorguen l'exclusivitat, que qui decideix qui acabarà jugant o qui pot arribar a ocupar el camp d'esport serà l'Ajuntament, i que, això sí, l'Ajuntament ara es farà càrrec de les despeses del camp d'esports. El Lleida Esportiu no accepta aquesta... Bueno, per diversos motius, però no accepta aquesta proposta. Primer, perquè diuen que la cautelar segueix activa i que, per tant, ells recorriran, i que això se'n va a 2 anys més al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però, a més, argumenten que si vols fer un projecte professional seriós, un horitzó de 4 anys és totalment insuficient, a part d'altres històries. A tot això, a 48 hores del partit del cap de setmana, que potser el moment de fer la roda de premsa per part de l'Ajuntament és qüestionable. Es podria fer avui i ja està. El diumenge empat el Lleida 0, ahir, a les 6 de la tarda, i avui hi ha hagut una manifestació...
No, concentració.
Una concentració a la plaça de la Paeria, perquè hi ha ple avui, des de les 9 del matí, doncs per rebutjar aquesta història. Sergi Tor. Dic Sergi Tor...
Anem ràpids, home, que portis aquí.
Sí, Sergi Tor, perquè a mi m'ho vaig explicant des de divendres. Sergi Tor, vinga, valoració relativament ràpida.
No, faig la meua individual. Jo he anat avui a la concentració de l'Ajuntament de Lleida i he assistit. També, per cert, vaig assistir a la de l'AM, eh? També vaig anar. No sé si he estat l'únic que ha estat a les dues, no? Dic de l'anterior legislatura. I per què ha anat avui a la concentració? No he anat a defensar a Luis Pereira, en absolut, eh? No vaig. Jo crec que el conveni que presenta l'Ajuntament de Lleida el passat divendres és un despropòsit futbolístic per tots els clubs de la ciutat, no únicament el Lleida Club de Futbol. I ho argumento. Tu has parlat de les formes. Hi ha una forma important. La unanimitat de la rescissió del conveni que signa per ser el PSC el 2017 amb el Lleida Esportiu, és perquè el gener del 2022 hi ha un interès general d'unes condicions excepcionals, potser n'hi ha d'altres, però que el gener del 2025 no es donen. El camp s'obre, la gespa està bé i els jugadors encara no han fet cap roda de premsa argumentant impagaments. Bé, Fèlix Larrosa, que quan parlem de l'Ajuntament s'ha de personificar, l'Ajuntament és una entitat jurídica molt gran, Fèlix Larrosa presenta un conveni que per mi s'hauria d'obrir un procés de negociació amb totes les parts implicades. I sobretot el que em va assustar i em va ferir és quan va parlar d'execució de sentència. No sé si ho pot fer, però si ho fa, doncs el Lleida Licitano, potser hem d'anar a Mollerussa, si el Mollerussa doncs té a bé de rebre'ns. El fons, que és el més important. Per mi el conveni, que és el que és, ataque a tot el futbol lleidatà, deixa el camp d'esports com un camp d'ús social. És a dir, és situar el Can Rúbies al camp d'esports. Per què? Perquè, evidentment, ningú pot tenir l'exclusivitat. Jo no vull que el Lleida Club de Futbol tingui l'exclusivitat, això seria una barbaritat. Però has de posar un límit, que per mi és jugar amb categoria nacional, que ara hi ha tres clubs a Lleida que estan amb categoria nacional. Lleida Club de Futbol, Atlètic Lleida i AEM amb categoria femenina. AEM, vols el camp d'esports per la categoria femenina? El que jo hagués fet és una idea, eh? Sí o no? Escolti, no, jo estic bé aquí, m'estarà la Recasens, que està molt malament, però si pujo a primera divisió i jugo amb el Barça i el Madrid, potser sí, d'acord. Atlètic Lleida, vols el camp d'esports per jugar a la categoria nacional? I l'Atlètic Lleida em diu, no o sí? Sí que el vull, perfecte, i tens dret. Ara bé, paguem també la meitat del manteniment. Perquè aquí l'Ajuntament de Lleida ara pagarà el manteniment del camp d'esports, que està xifrat, no sé, de 200 a 300.000 euros anuals. A més, el camp d'esports és un camp de gespa natural. Natural. El conveni diu que pot fer ús del camp d'esports fins i tot persones individuals, és a dir, els amics de Sergi Tor, a fer un partidet, que ho decidirà l'Ajuntament de Lleida, és a dir, l'alcalde de Tor. Aleshores, això vol dir que únicament podem anar al camp d'esports per cobrir aquesta demanda, perquè jo pagaré el manteniment amb els meus impostos, evidentment, amb gespa artificial, perquè és l'únic que entenc, que no es diu, però ho reitero. Jo per això avui he anat a la plaça de la Paeria. Per mi el manteniment ha de continuar amb els clubs que juguin, ha de ser pels equips de categoria nacional de les seves categories masculina i femenina, no pot haver l'exclusivitat per ningú, està molt bé que s'obri, però hi acabo ja únicament amb el tema del Lleida i de l'Atlètic Lleida, la meva opinió personal. El Lleida Club de Futbol hi ha molts problemes, és evident que hi ha molts problemes econòmics, i pot morir, sí, però que no se'l mati. Que mori de manera natural. Com morirà de manera natural? Doncs el dia que no hi hagi cap directiu, s'anomeni Pereira, Ricard Álvarez, Albert Escuer o Sergi Tor, per ficar més persones, que vulgui estar al capdavant. Aleshores, ara, no li retiris el respirador i, evidentment, que no ho faci l'Ajuntament de Lleida, perquè per mi és un equip històric amb una història compartida. I perdó si m'he explicat massa, bueno, però tinc interès a escoltar Albert Escuer.
Albert Escuer.
Jo és que vinc en una altra ciutat. Jo, escoltant el Sergi, tinc la sensació que vinc en una ciutat diferent.
No, la teva opinió està també vàlida.
Jo crec que aquí és evident que hi ha un conflicte en el qual cap de les parts té cap interès en solucionar-lo. És evident que a l'Ajuntament no li agraden els gestors actuals la llei de CF, i és evident que a la llei de CF ja li va haver aquest ambient de confrontació, de crispació i de que el món està contra nosaltres. A mi la de divendres de l'Ajuntament em sembla lamentable. Si convocar a 11:15 una roda de premsa per explicar una cosa i que després li explicaràs a l'interessat, l'has convocat a 11:15, jo crec que no són maneres de fer les coses. Però també penso que tu tampoc pots sortir a demanar respecte faltant al respecte. Perquè Lleida pot anar tranquil·lament a 11:15 a la reunió de la Paeria, escoltar, parlar, mirar si es pot negociar o no, i després, a les quarts d'una, fas la roda de premsa i dius exactament el mateix que vas dir. El que no pot ser és enfadar-me, ficar-me digne. No, per què? No val la pena. Com que no val la pena? Vés-hi, no t'estan convocant. A veure, els convenis es redacten. I després hi ha esmenes. I després es negocia. Jo he participat en algun conveni. Quan érem a la secció de la premsa, vam fer aquí la Gala Nacional del Deporte. I el conveni que et presenta l'Ajuntament o la Diputació, el que finalment s'acaba signant, doncs moltes vegades es canvien coses. Aleshores, les formes d'uns no són correctes, però és que les formes dels altres jo crec que tampoc. Tema exclusivitat. Diametralment contrari al que diu el Sergi Tor. Ja n'hi ha prou dels regnes de taifes que hi ha en aquesta ciutat. No podem pretendre que un club sigui el que sigui
però
una institució.
Però si dic que no la vull, que no la vull,
municipal, per fer el que li roti, com li roti i quan li roti. No, no pot ser. I no hi ha cap problema en compartir.
Clar.
El Bares Nord es comparteix. El 11 de setembre es comparteix. I, a més, amics que estan a la màxima categoria, no com el Lleida, que està a quarta divisió. I no hi ha cap mena de problema. Què vols fer? Una concessió administrativa? Val, però aleshores ha d'entrar l'Ajuntament o al Consell d'Administració o a la Junta Directiva de Torn. Aleshores, parlem. No, és que per fer un projecte pel futbol professional. No, a veure, estem a quarta categoria. Pugem a primera ref, i quan estem a primera ref podem començar a parlar d'esport professional, si voleu. Perquè en aquesta ciutat teníem un equip de bàsquet que jugava a segona divisió, va pujar a la primera divisió i no teníem pavelló. I què es va fer el pavelló? Doncs política de fets consumats. A mi em fa molta gràcia el discurs aquest de no, si volem aspirar al futbol professional, estàs a quarta divisió. I ara mateix no estàs ni en playoff per pujar a tercera divisió. Aleshores, home, siguem una mica seriós i fiquem una mica de voluntat, però les dues parts, eh? Les dues parts. Evidentment, jo no estic d'acord en la postura de l'Ajuntament, però tampoc estic d'acord en la manera de fer del club. I després, un últim incís. És absolutament lamentable i bochornós la política d'aquesta ciutat. Els mateixos que fa 3 anys veien com un club se manifestava en contra seu són els que ara recolzen a un altre club. La política es fa a l'Ajuntament, no a les xarxes socials. Això va en especial cap a Esquerra Republicana el senyor Juanjo Falcó. La política a l'Ajuntament. Les xarxes estan per una altra cosa. Perquè al final ens omplim tots la boca de que no hi ha unanimitat en l'oposició. Doncs si hi ha unanimitat en l'oposició, presenta una moció de censura. Si realment és un problema de tant interès per la ciutat i hi ha una unanimitat, molt té, però molt té a la paeria, no a les xarxes socials.
Però amb el tema de la societat estem d'acord. Jo no vull la societat per ningú. He dit que tenen dret tots els clubs amb categoria nacional, però falla aquest límit, perquè si no, els amics del Sergi Tor poden jugar al camp d'esports, Albert.
Per això és caricaturitzar-ho.
No, Sergi, no. Has vist el conveni? Has vist el conveni?
Segur que hi ha un conveni i unes normatives que diuen no, tu, per poder accedir al camp d'esports, doncs perfecte, el que tu proposes, a mi sembla collonut. Vale,
ah, però és que no fica el conveni això de la categoria nacional, eh? Hi ha 3 clubs que poden jugar al camp d'esports per mi. No vull l'exclusiva de ningú, amb això estem d'acord. L'exclusivitat de cap club, igual m'he explicat malament. He dit que no vull l'exclusivitat. Jo he anat avui a la paeria...
Doncs és el que demana el Lleida. És el que demana el Lleida,
no, Sergi. No. El Lleida demana que els 4 anys no valen... L'Atlètic Lleida, perdó, no pot signar aquest conveni de 4 anys, Albert. L'Atlètic Lleida no pot signar, és ficar al camp d'esports... Igual és el que vol la ciutat, d'acord? Igual la meva opinió és equivocada, això sí, eh? Això sí, però no ho sé. No, perquè si obres un procés de negociació, pot ser que el camp d'esports sigui un camp social, estic d'acord. Però el conveni fica que podran jugar, podem ficar, hosti, ara hauria d'anar a la redacció, entitat, associació, tal, fins i tot persones individuals. Caricaturitzo amb els amics de Sergi Tor, és evident, però el Sergi Tor amb aquest conveni pagarà el camp. És cert o no que jo pagaré el camp ara, el manteniment? I Albert Escuela el pagarà.
Però que no comparteix en l'11 de setembre el llista que juga competició europea.
Per això t'ho dic. Però aquest conveni presentat del divendres,
El conveni no us agrada cap dels dos?
Jo parlo del conveni, que és el fons, és l'important. L'Atlètic Lleida, per exemple, aquest conveni no el pot aprovar, ni l'AEM, per mi. No el pot aprovar ningú. Ningú.
Però és que estem cometent un error de base i és que ens estem pensant que l'Atlètic Lleida i que l'AEM volen jugar al camp d'esports.
Ah, pues, vale, pues encara. Però jo he dit si volien jugar.
Perquè l'AEM no pot jugar al camp d'esports. I cada setmana queda clar perquè l'Atlètic Lleida no pot jugar al camp d'esports.
Vale.
És que estem parlant de ciència-ficció, estem parlant d'hipòtesis.
Aleshores, qui juga al camp d'esports? El tenim a terra?
Que demana utilitzar el camp d'esports. Un. I ja està. I l'Ajuntament diu, vale, perfecte, doncs està, estratègia de concessió a 4 anys. Per què 4 anys? Escolta, que no hi va haver abans uns antics gestors que al final se'ls va tenir que fer fora al camp d'esports? És perquè l'he firmat un conveni jo a 25 anys.
Pues a Tarragona, el fa 50 a totes les ciutats.
No, però a Tarragona l'Ajuntament està forma part del Consell d'Administració, és un assat.
Sí, quasi. Correcte.
La concessió administrativa, l'Ajuntament ha de ser part implicada, doncs és un assat allà de fer.
Bueno, jo aquí crec que no, perquè seria l'Ajuntament molts diners, eh? Ojo el que li costa l'Ajuntament de Tarragona al Nàstic, eh? Ojo el que li costa.
Bueno, però forma part del Consell d'Administració.
Vale, però està costant...
I la gent a les eleccions vote a qui mane, a Tarragona... Val,
però a mi no m'agrada aquest model. A mi aquest model no m'agrada. A mi, que l'Ajuntament forma part d'un Consell d'Administració d'un club privat, no m'agrada.
Pues no me fiquis d'exemple perquè no té res a veure.
No, però el del camp sí. Lo del camp sí. Albert, lo del camp del Nàstic sí. És a dir...
No, perquè l'Ajuntament és accionista del club.
Sí, estic d'acord, però te parlo del camp, te parlo de la gestió del camp. Perquè si el Lleida Club de Futbol desapareix per mort natural, com he parlat abans, per mort natural, perquè no té ningú directiu que el vulgui tirar endavant, aleshores el conveni ja decau. Però el conveni també pot estar a l'AEM i a l'Atlètic Lleida, perquè són equips en categoria nacional. Fins a tu, per això n'ha de parlar del futbol de Lleida.
Que queden menys de 2 minuts. Pregunto, si la figura de Luis Pereira, no Lleida Club de Futbol, es fa un costat, es podrien facilitar... les fusions sí. O no?
Jo dic ara, hores d'ara, a mi, el de l'alcalde no em va agradar com va amenaçar amb l'execució de la sentència, però no sé si jugarem amb el Fitano a casa, i tampoc m'agrada, evidentment, l'allau de querelles que avui el Lleida va anunciar. Això s'ha de desescalar. I això estic amb l'Albert Square. S'ha de desescalar. Hi ha d'haver-hi gent, figures, potser de fora de tot, i fins i tot també l'Atlètic Lleida, que no tinguin cap mena d'animadversió per ningú i comencem a intentar resoldre problemes. Perquè l'únic que volem al cap i a la fi és anar diumenge al camp. I res més. I no exigim ni diners i res més.
Jo el meu resum te l'he fet a la primera frase. Aquí hi ha un conflicte i cap de les parts, té cap intenció de solucionar-ho. Ja està.
Val,
i mentre cap de les parts tingui cap intenció de solucionar-ho, no anirem enlloc i estarem donant toms.
Amb això coincideixo.
Ja li va bé, soroll. Ja li va bé que es parli de coses com aquesta i no d'altres.
Sí.
Ja va bé que no es parli de la famosa ciutat esportiva, que la primera pedra la tenien que ficar l'últim trimestre del 2024, que no es parli de les declaracions de la Junta de la Presidència al febrer del 2024, dient que el 30 de juny de 2024 estaríem al dia amb les Seguretat Social i Hisenda, que quadris millor que Maquelele, que no ho saps tu bé, que vindran 5 nigerans que no sé què, que no hi ha problema amb el registre d'entitats esportives de la Generalitat, i un llarg etcètera de coses que s'han anat dir.
Sí, sí, hi ha moltes coses, i ho hem dit.
Tenim el focus amb l'Ajuntament, doncs vinga, doncs,
no, amb el conveni.
I desviem l'atenció d'un equip que ara mateix està més a prop del descens que de l'ascens.
Bueno, va, a veure la setmana que ve nou capítol.
Albert.
Albert, Sergi, gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Clar, ja són temes molt feixucs i ens quedem sense temps, ho sé, però bueno. Ricard Álvarez, sóc jo. Ara, migdia de Cope Catalunya i Andorra, demà a les 12:20.